Tempus fugit, amb Roman Galimany.
Bon dia. Fa 71 anys es van produir a Valls dos esdeveniments que, per motius ben distants, ocasionaren un gran enrenou a la nostra població, que estava prou plàcida i tranquil·la. El Setmanari Local Joventut, el dia 8 de març de 1952, publicà una nota breu on es diu que, a principis del mes de març, el grup escènic de la Congregació Mariana estava assajant l'obra de Harold van Leyden, El gran cardenal, que estava arreglada lliurement pel poeta Josep Maria Pemán, i aquesta petita gota d'arruada que queia en les pàgines del setmanari seria l'inici d'un període cultural brillant que portaria endavant aquesta entitat. Aquesta podria considerar-se la primera notícia que apareixia en el setmanari Joventut referent al grup de teatre de la Congregació Mariana. Per aquelles dates, les pàgines dels diaris anaven plenes, recordem que estem a l'any 1952, anaven plenes de notícies sobre l'ocupació russa de països com Hongria, Polònia i altres de l'est, de l'Europa de l'est. Josep Maria Pemán havia adaptat l'obra de Harold van Leyden, El gran cardenal, amb molta relació en aquests fets. Aquesta fou l'obra escollida per presentar-se al grup de teatre de la Congregació Mariana, que estava llavors format només per homes. Lluís Figuerola era el primer actor i Josep Batalla n'era el director. Ambdós tenien només 22 anys. La resta de joves que hi participaren eren del voltant també d'aquesta mateixa edat: Andreu Soler, Josep Maria Guinovart, Jeroni Caral, Gabriel Secall, Joan Rivera, Jesús Cabré, Miquel Giró, Joan Vigorra i l'Àngel Falo. Es va escollir aquesta obra perquè tenia un gran èxit a Madrid, on s'estava representant, pel tema tan actual referent a l'empresonament del primat d'Hongria, el cardenal Vincenti, per les tropes russes que després de la Segona Guerra Mundial ocuparen Hongria i altres països de l'Europa de l'est. La gent estava molt sensibilitzada per aquestes notícies. Pels carrers de Valls s'havia celebrat un concorregut via crucis pregant pel poble hongarès. I un altre motiu, encara que més secundari, per la selecció d'aquesta obra fou que només hi havia un personatge femení, una monja. I en aquest cas el que feren la transformaren en capellà, servent del cardenal, i que la va interpretar el Joan Vigorra. L'estrena del gran cardenal s'havia fixat per la festivitat de Sant Josep, el 19 de març, que era festiu a tot l'estat. I el diumenge següent, 23, se'n faria una segona representació, i amb dues a les 5:30 de la tarda al Teatre Principal. Però un succés que va provocar l'alarma i tota mena de rumors ho va impedir. Per tot acte públic, ja fossin representacions teatrals, concerts, balls, etc., calia demanar permís pels drets d'autor a la Societat General d'Autors, i el grup de teatre de la Congregació Mariana ho va demanar complint tots els requisits necessaris i amb marge de temps suficient. Però mentre es treballava en l'ensaig general, la vigília de Sant Josep, a la nit, al Teatre Principal, s'assabentaren que la companyia de teatre que la representava a Madrid tenia l'exclusiva per tot l'estat per representar aquesta obra. I així ho notificaren al grup d'actors i director que allí eren assajant una parella de la Guàrdia Civil que es presentà al Teatre Principal amb l'ofici de la Societat General d'Autores prohibint la seva representació de l'endemà. Això va ser un fort entrebanc quan just anava a presentar-se el primer treball del grup. Sabien molt bé el risc que corrien i les expectatives que havien despertat entre el públic de Valls. El treball i la il·lusió d'uns mesos es podia perdre definitivament. Aquella nit ni Josep Batalla, el director, ni cap dels seus companys pogueren dormir, ni pogueren dinar en la diada de Sant Josep. Ell i el senyor Francesc Bofarull, directiu de la Congregació Mariana, es passaren tot el dia al despatx de la fàbrica de pells adobades del senyor Francisco Clols, telefonant al domicili de Josep Maria Pemant a Madrid. Llavors, a Valls, hi havia poca gent que tenia en telèfon i, per tant, van haver que recórrer amb aquest telèfon del senyor Clols. Però el senyor Pemant, per aquella diada, anava sempre a Cadis a celebrar la seva onomàstica amb una filla monja que residia a la capital andalusa. No el van poder localitzar fins a les 7 de la tarda. Ja s'havia fet massa tard per fer l'estrena d'aquest dia. En el teatre principal hi havia un cartell que deia «Suspendido por orden gubernativa», sense cap més explicació. I això, aquesta incògnita, va aixecar molta polseguera a Valls i tothom li va dir-hi la seva i ho interpretaren com es va voler. Tothom va interpretar la suspensió de moltes maneres. La conversa telefònica que van tenir amb el senyor Pemant va ser molt cordial i va accedir sense cap problema perquè es pogués fer la representació del gran cardenal. I el que va fer el senyor Pemant va ser donar ordre tot seguit a la Societat General d'Autores perquè l'exclusiva que tenia la companyia de Madrid s'apliqués a tot l'estat excepte a Valls. O sigui, Valls la podia representar, l'únic lloc que es podia representar sense permís de la companyia era a Valls. Com a agraïment de tanta amabilitat, li van enviar amb el senyor Pemant una fotografia en color del 3 de 8 de la Colla Nova fet a la plaça del Blat el dia de Sant Úrsula de l'any 1951. Els va contestar agraint l'obsequi, mostra d'una tradició que ell desconeixia i no havia vist mai i que des d'ara ocuparia un lloc preferent en el seu despatx de Madrid. Del senyor Pemant va quedar un bon record en el grup pel seu senyoriu i la seva cordialitat. I des d'aquest dia, en el despatx de don José María Pemant, sempre hi va ser present el 3 de 8 de la Colla Jove. En el Seminari Joventut es va fer pública la següent nota informativa de la Congregació Mariana, que deia «La secció de teatro de la Congregació Mariana pondrà en escena mañana, dia 30, la obra El Gran Cardenal anunciada para representar el pasado dia 19 y que fue suspendida por tener conocimiento a última hora que estaba cedida en exclusiva a una compañía profesional. Efectuadas las gestiones necesarias cerca de don José María Pemán, traductor y adaptador de la obra, este señor se ha dignado poner a contribución todo su valer para solventar las dificultades surgidas y complacer nuestro deseo que comparten muchos vallenses, según hemos podido constatar estos días. Por tanto, es para nosotros una satisfacción hacer constar públicamente nuestra gratitud al ilustre académico y digno caballero señor Pemant por la exquisita delicadeza con que nos ha atendido, agradecimiento que hacemos extenso a todas aquellas personas que con su colaboración han intervenido para resolver favorablemente este asunto. La Junta Directiva de la Congregación Mariana. Sí que la setmana següent, el diumenge dia 30, es feu la primera representació a la que van seguir dues més, els dies 1 i 5 d'abril. Aquesta última no estava prevista, però amb l'interès mostrat pel públic que va omplir les dues primeres al teatre principal, se'n va programar una tercera. Va ser un lluïment de Lluís Figuerola com a primer actor i la mà d'una gran direcció feta per Josep Batalla, movent i situant els personatges a l'escena i exceptuant aquells moments més dramàtics i efectistes de l'obra que va fer arribar molt emotivament en el públic. El setmanari local va fer el seu comentari amb totes les elogis i tots pels actors que hi actuaven i va ser una primera presentació d'aquest grup de teatre que durant molts anys marcarien una pauta cultural dintre de la nostra ciutat, sobretot en el món literari i teatral. Els anys 40 i 50 havia estat l'Escola del Treball la que marcava la iniciativa en quant als moviments intel·lectuals i culturals de la ciutat. Ara s'hi afegia aquest grup que marcaria aquesta pauta i que a partir de quan es van fer les representacions de la Flor de Nadal van agrupar amb una bona quantitat de joves de la ciutat que van acudir i es van agrupar en la seu de la Congregació Mariana, del grup de teatre de la Congregació Mariana, i que va ser una avançada en quant a la comunicació cultural i literària per tota la ciutat. Aquesta primera representació, doncs, va ser decisiva pel futur d'aquest grup de teatre. Si haguessin fracassat, possiblement només es quedessin amb les representacions nadalenques dels Pastorets i s'haurien oblidat d'intentar una nova obra de teatre. L'èxit els va marcar el camí a seguir i començaren a esbrinar quina podria ser la següent obra teatral seleccionada, adaptant-se sempre a les limitacions que tenia el grup, el nombre d'actors disponibles, inicialment només homes, fins al cap de 3 anys no van començar a poder-hi actuar noies, i de que fos un teatre per majories i que no calgués grans despeses, ja que el grup no tenia cap subvenció econòmica. A partir de llavors van programar 3 funcions a l'any. Una era per Sant Josep, altra era per les fires del mes de maig i l'altra era per Sant Úrsula. Sempre amb molt d'èxit i de cada una d'elles sempre, com a mínim, se'n feien 3 representacions, omplint sempre el teatre i tenint unes cotes de qualitat molt elevades. Un fet curiós entre que les 2 representacions previstes d'aquesta obra i que, com ja hem dit, la primera es va suspendre i la segona es va estrenar, que era el dia 30. Entre aquestes 2 dades, en el Teatre Apolo s'estrenà la pel·lícula Lo que el viento se llevó, que va ser el dia 22 de març de 1952. Això va obrir una gran expectació i amb la vehemència que va fer tota la desaprovació de les autoritats eclesiàstiques, es va muntar un sarau en tota la ciutat impressionant. Es va qualificar la pel·lícula com gravemente peligrosa para todos, algo inaudit, i que els que anessin a veure aquesta pel·lícula es condemnarien i era una afronta a la religió catòlica, bueno, i tantes altres coses com es van arribar a dir. Es va crear un gran enrenou. Hi havia advertències greus en els sermons, a les misses, i en els col·legis amenaces d'expulsió per a aquells que anessin al Cine Teatre Apolo. El director del Col·legi Claret, que jo llavors n'era alumne, va passar aula per aula comunicant a tots els alumnes que allà hi havia de que cuidado que algú anés a veure aquesta pel·lícula al Teatre Apolo, perquè ells estaven pendents de qui anava i l'endemà mateix seria expulsat del col·legi. Jo suposo que tot això era perquè no havien vist la pel·lícula. Si l'haguessin visionat, no haurien ocasionat tan fort enrenou, perquè no n'hi havia per tant, i l'haurien valorat com una valuosa obra d'art, que és el que realment és, i que després de tants anys, 70 i escaig d'anys, en què aquesta pel·lícula es va filmar, continua sent una joia del cinema, tant per el que fa a la fotografia, la interpretació, el tema, l'argument i la música. O sigui que, en aquest cas, hi va haver, diríem, una sortida amb mala praxis per part de les autoritats eclesiàstiques en la manera de qualificar aquesta obra del cinema, que després jo la vaig veure quan vaig estar ja a Barcelona d'estudiant i no vaig veure que hi hagués cap cosa que es pogués censurar, ni molt menys com podia haver-hi amb altres pel·lícules. O sigui que el temps és el que marca la història i les hemeroteques estan per això.